Són les 11, el 26 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquesta tarda ha declarat davant del Congrés dels Estats Units l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton. Ha assegurat que no és conscient d'haver coincidit mai amb Jeffrey Epstein i que, per tant, no té informació sobre les seves activitats delictives. Demà serà el seu marit, l'expresident Bill Clinton, qui serà interrogat sobre la seva relació amb el pederasta i no podrà argumentar el mateix que ella perquè hi ha diverses imatges que mostren que hi va tenir contacte. Això no vol dir, evidentment, que necessàriament hagi comès cap delicte, però no podrà dir que no el coneixia de res. Aquest serà un dels temes que tocarem amb Reed Prodi, l'advocat i autor del llibre Atrapar a un dictador, que ens visita en directe.
Dos més dos és igual a cinc. Oi que no? Però resulta que George Orwell sabia que fins i tot és possible fer-nos creure aquesta fórmula, si el poder s'ho planteja. Doncs bé, aquest cap de setmana arriba el documental Orwell 2 més 2 igual a 5. A partir d'aquesta estrena, l'Àlex Gorina ens arriba amb tot de pel·lícules distòpiques, amb dos criteris, que són bones i visionàries.
I com sempre tenim una oient misteriosa aquí, escoltant el programa in situ amb nosaltres, a qui cedirem l'última paraula. Farem que deixi de ser misteriosa ja mateix, és una aliada valenta nostra. Ha inspirat una obra de teatre que es va estrenar fa tot just 24 hores i està a punt d'una altra estrena. Abans de la mitjanit conversarem amb la Txell Feixas. Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 26 de febrer. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente, que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide.
Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía.
Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor i avui repeteixen la mateixa operació. És pervers. Cap govern responsable comet el mateix error dues vegades. Això ja no és improvisació, és xantatge polític.
Ens trobarem amb una allau de desnonaments de persones vulnerables com fa molts anys que no tenim en aquest país i això és extremadament irresponsable.
Hem fet molts bons progressos i hem abordat els elements d'un acord molt seriosament, tant en l'àmbit nuclear com en el de les sancions.
Si feu la recerca per veure les seves mesures de seguretat, com ha fet la Fundació Molly Rose, descobrireu que simplement no funcionen. De les 53 mesures de seguretat que han aplicat a Instagram, només 8 semblen funcionar com diuen que haurien de fer-ho.
És el primer cop que deixem clar que sí, que l'accés a l'avortament segur per a les dones és un servei que es pot impulsar sota paraigua del Fons Social Europeu.
Si proporcionalment ara en aquests moments la visita del Sant Pare incrementa encara més els visitants, doncs és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
És que estem en un escenari que és pressupost. Plan A, pressupost. Plan B, pressupost. Plan C, pressupost. En l'àmbit pressupostari no hi haurà problema. I amb l'IRPF, bueno, doncs estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. Però jo insisteixo, més garantia que l'acord de la bilateral i els treballs que hem anat fent, què més podem fer, no?
I n'hi ha hagut ja des de l'arrencada, com d'un temps d'un país, de Raimon, o Me'n vaig a peu, de Serrat, que ha acabat amb una Meritxell Gené emocionada, abraçant Borja Penalba.
Ja us he dit jo que si sortien d'aquesta...
Mareta meva.
Quan escrius és un procés com molt solitari, vas molt a cegues, tot és com molt caòtic i de cop i volta doncs, aquest reconeixement per part d'un jurat que literàriament també respecto molt, doncs per mi és un honor, evidentment, i una empenta molt important.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
22 de gener de 1968.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Atreim a la terra la boira qui passa. Som l'aura divina de la llibertat. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Stay out super late tonight. Picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half away in a fake empire. We're half away in a fake empire.
Són les 11 i 8 minuts. La saga Epstein viu avui un episodi especial. Una comissió del Congrés dels Estats Units s'ha desplaçat al poble de l'estat de Nova York, on viuen Bill i Hillary Clinton, que declararan sobre la seva relació amb el pedòfil convicte mort a presó. Avui era el torn de l'exsecretària d'Estat i demà del seu marit, l'expresident. Anem en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Hillary Clinton, no sé si ha acabat ja la seva declaració, però el que sabem és que ha negat tenir cap relació amb Epstein.
Doncs, d'entrada, dir-te que si no l'ha acabat, deu ser a punt de fer-ho, perquè ja anem cap a les 5 hores de declaració, i això es fa doncs, en un poble de l'estat de Nova York, que de fet és on viuen els Clinton. T'he de dir que, efectivament, ella ha estat contundent, ha dit que de relació cap ni una, l'exsecretària d'Estat nord-americana i exprimera dama ha estat contundent. També ha dit que ni ha volat mai el jet del depredador sexual, ni molt menys havia trepitjat cap de les festes de Jeffrey Epstein. No l'hem sentit perquè tot això es fa a porta tancada i el president del comitè, el republicà James Comer, ha aprofitat un recés per fer un retret a Clinton i lluar el president Donald Trump.
No penso que estiguem sent injustos amb els Clinton de cap manera. Ells no han respost mai cap pregunta. A diferència del president Trump, que respon preguntes cada dia de tots vosaltres sobre el seu coneixement o implicació amb Epstein.
De fet, Hillary Clinton se sent víctima d'una persecució política. El cas és que qui va tenir relació amb Jeffrey Epstein és el seu marit, Bill Clinton, i per aquest motiu és que podem pensar que també se la vol interrogar ella.
I a Washington, la cúpula demòcrata mirava avui de desviar el debat cap a Donald Trump. No sé si se n'han sortit.
Bé, fins a cert punt, de fet, ja des d'ahir s'arrossega aquesta informació que van publicar la ràdio pública nord-americana, precisament, i el New York Times, i que té a veure amb la desaparició d'aquests documents relacionats amb una acusació contra Donald Trump per abús sexual. Els demòcrates, evidentment, han mirat de treure-li tot el suc possible. Ho han fet des de Washington i també des del poble, com dèiem, on viuen els Clinton. I, de fet, el representant Robert Garcia, del Partit Demòcrata, que també forma part de la cúpula del comitè parlamentari, ha aprofitat per dir això.
El que tenim és una supervivent verificada per nosaltres i d'altres. Hi ha tots aquests documents desapareguts i també d'altres. Hi ha un 50% més de documents desapareguts i això és inconcebible i il·legal.
Per tot plegat, Hillary Clinton ha exigit que el president Donald Trump també passi pel comitè i respongui a les preguntes sobre la seva relació amb Epstein sota jurament. El fet que demà ho faci Bill Clinton, expresident, suposarà un precedent que deixarà Trump en una mala posició, i més tenint en compte que el nom de Trump és el que més apareix als documents del cas Epstein.
Doncs demà a aquesta hora n'haurem de tornar a parlar. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, un dia més en directe des de Washington. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Justament d'aquesta qüestió serà segur un dels temes que podem abordar amb el nostre següent convidat. Ell és en Reed Brody, és escriptor, advocat nord-americà. El vam rebre aquí al Catalunya Nit la temporada passada per parlar sobre el seu llibre Atrapar un dictador. S'ha passat la vida lluitant pels drets humans i perseguint dictadors. Ho demostren els casos d'Augusto Pinochet a Xile o Hissène Habré al Txad, per exemple. Des que aquí al Catalunya Nit vam conversar amb ell, han passat tantes coses, el món gira tan ràpid i passen coses tan importants i que costen a vegades tant de creure, que hem pensat que havíem de tornar a tenir-lo aquí a l'estudi per convencer. Reed Brody, bona nit.
Bona nit.
Bona nit i benvingut aquí de nou. Ara just parlàvem de la investigació del cas Epstein, amb aquesta compareixença de Hillary Clinton. Demà veurem tot un expresident, potser no el veurem perquè serà porta tancada, però tot un expresident dels Estats Units declarar davant d'aquesta comissió. Quina opinió et mereix tot això?
Mira, bueno, primero el asunto Epstein es como una ventana que nos permite ver un poco cómo funcionan los élites, ¿no? Que vemos la gente inmobiliario, los ricos, los Elon Musk, Bill Gates y todo el mundo girando alrededor de un pedófilo condenado. Pero yo creo que es importante, ahora que estamos un poco en la cuestión del FBI, el Departamento de Justicia, de apreciar que en los Estados Unidos la justicia, bueno, los jueces son independientes, pero los fiscales y la Policía Federal no lo es. O sea que el Departamento de Justicia y el FBI están ahí para proteger a Donald Trump. O sea que desde que en muchos de los países europeos, donde estamos viendo, por ejemplo, en Inglaterra o en Noruega o en otros países, arrestos de hombres políticos. Es importante ver que, por ejemplo, la Policía Metropolitana en Londres no pidió autorización a las autoridades políticas para arrestar a Prince Andrew o
Peter
Mandelson. En Estados Unidos, desde siempre, ¿no? Los procuradores federales y la FBI están estructuralmente bajo el Ministerio de Justicia, que hace parte del gobierno. Eso, vimos el peligro de eso en Watergate.
Y después de Watergate hubo reformas, de normas, pero bastante estrictas, para que haya una independencia, una distancia entre el poder político y el poder de los fiscales. Por ejemplo, hasta ahora el director del FBI no veía al presidente en privado. James Comey rechazaba de encontrar Donald Trump en privado para que no haya la idea de que la policía federal esté bajo órdenes. Ahora con Trump eso ha cambiado totalmente. Él controla y ha puesto en el Departamento de Justicia a Pam Bondi y a Todd Blanche, que eran sus abogados personales. Ellos están ahí para perseguir las personas que Donald Trump quiere perseguir, o sea, sus enemigos, y para proteger a Donald Trump.
Clar. Que important és aquest retrat que fas per aprendre i entendre una mica què està passant. En les últimes hores hem sabut que la pròpia administració ha amagat documents en què es veu Donald Trump amb una dona que l'hauria que hauria explicat que havia estat allà en contra de la seva voluntat, i no passa res. És a dir, s'admet per part de l'administració, no?, l'ocultació d'aquests documents, i s'entén a partir d'aquesta lògica que ens expliques.
Sí, yo no sé cómo vamos a acabar con eso. Bueno, yo no tengo la información sobre esos documentos, pero me parece obvio que el Departamento de Justicia, o sea, el Ministerio de Justicia y el FBI, están ahí viendo los documentos que pueden comprometer a Trump y afastándolos y yo no sé a qué, porque ahora es interesante que todo el asunto Epstein no fue puesto ahí por los demócratas. Eso, las personas que insistieron durante años en mantener vivo la cuestión de Epstein eran los MAGA republicanos. Eran los seguidores de las teorías QAnon, que son decenas de millones de personas, desgraciadamente, en Estados Unidos. Pero según ellos, según su teoría, el mundo está dirigido por una conspiración pedocriminal con Bill Clinton, justamente. Y hasta el supuesto suicidio de Epstein hacía parte de esa conspiración. Y en esa visión del mundo, Donald Trump era el ángel vengador, ¿no? La persona que iba a revelar todo eso. Y ahora se dan cuenta que no es así. Y Trump había durante su campaña prometido de revelar todos los documentos, pero ahora los demócratas desde una semana, bueno, desde unos meses, ya están muy activos. Yo escuché hoy la conferencia de prensa del presidente del Senado, Chuck Schumer, que dice vamos a ir hasta el final. No sé, porque en algún momento sí hay documentos comprometentes contra Trump, lo van a destruir antes de divulgarlo. Eso es lo que trató de hacer Nixon hace 50 años, ¿no? Él borró la cinta, pero finalmente se supo. Aquí no sé, el final no està escrit todavía.
Veurem si les autoritats en altres països van actuant, com hem vist, per exemple, al Regne Unit, si això pot exercir algun tipus de pressió als Estats Units. Tu creus que no ets optimista amb això, eh? No li veus...
No creo que los otros países van a... Pero es... Desde Estados Unidos, ver que en todos esos países europeos hay más rendición de cuentas que en Estados Unidos, que es el lugar de la affair, ¿no?, del asunto.
Sí, sí. Ara, no deixa de ser sorprenent, amb tots els arxius que es van publicant, la capacitat que tenia Jeffrey Epstein d'arrossegar tantíssima gent,
sí.
Tants líders, tantes persones amb competències en les seves àrees, la llista és innombrable. Realment és una personalitat, tu que a més ets advocat i has tractat amb personalitats i en casos tan importants, ara ho dèiem com Pinochet, no? Definir una personalitat d'aquest tipus que és capaç de fer, provocar i recollir informació que fa un escac al sistema, tot i que el sistema tingui aquests defectes que ara ens escrivies, no?
Sí, ell tenia aquesta capacitat d'ofrecer a les persones lo que buscaven. O sea, a muchas personas eran chicas jóvenes, a otras personas era información, a otras personas era los contactos. Mira, Elon, mira, tenemos aquí, vienen a mi casa embajadores. Y no, pero yo no quiero embajadores, eso no me interesa. Bueno, entonces tenemos chicas. O sea, él ha tenido esa capacidad de ofrecer a las personas, de entender lo que motivaban tal persona y tal persona. Y mira, desde 20 años, él, bueno, desde 2008 todo el mundo sabía que era un pederasta que había sido condenado. Y eso es lo grave. O sea, que las personas continuaban a no solamente estar con él, sino pedirle, confesar cosas íntimas. O sea, Bill Gates, que supuestamente, ¿no? Le pedía medicamentos para pasar clandestinamente a su mujer para protegerla de la contaminación que él había cogido de unas mujeres rusas. No sabemos si eso es verdad. Eso es lo que alegaba Epstein.
Però deixar-se fotografiar, no? Les imatges, per exemple, del germà del rei Carles III, no? Persones amb aquesta projecció pública en aquest tipus de situacions, en fi.
Sí, dèiem que vam parlar amb Reed Brody aquí el juny de l'any passat, de la temporada passada, i que havien canviat moltes coses, algunes segueixen i empitjoren, i d'altres han canviat. Per exemple, no sé com es va quedar vostè de sorprès quan va veure que Donald Trump ordenava entrar a Venezuela i treure d'allà el president. Què va pensar?
Mira, a mí, evidentemente, me encanta ver los dictadores esposados, ¿no? Pero no de tal manera. Y eso fue una invasión, un acto de agresión, el crimen. Eso fue un crimen de agresión. O sea, Donald Trump está cometiendo crímenes tras crímenes. O sea, los bombardeos de los barcos en el Caribe, eso son ejecuciones extrajudiciales. En este momento, es muy interesante que en este momento en La Haya, el presidente de Filipinas, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, está siendo juzgado por la ejecución extrajudicial sin debido proceso de supuesto de narcotraficantes. Es exactamente el crimen que está cometiendo Donald Trump en el Caribe con la destrucción de los barcos. Pero Duterte está en La Haya y Donald Trump en la Casa Blanca.
Sí.
Mira, yo acabo, bueno, desde la última vez, acabo de pasar 5 meses en Estados Unidos, en New York, y me fui, volví a España mucho más optimista sobre la capacidad de resistencia de los norteamericanos. O sea, yo no minimizo el peligro que todavía está ahí. Cada día nos trae otra barbaridad del Trump. Y lo único que nos separa de una dictadura en Estados Unidos es la resistencia, ¿no? Pero yo he visto, y eso lo hemos visto con la elección de Mamdani en New York, pero con todas las elecciones en noviembre, lo hemos visto con los 7 millones de las 7 millones de personas que salieron a la calle por No King's Day. Además, el 28 de marzo aquí en España, en Madrid, y aquí en Barcelona, en la Plaza San Jaume, al mediodía hay una manifestación. Bueno, aquí no se llama No King's Day porque ustedes tienen un rey, pero se llama No Tyrants. Pero y los trágicos asesinatos de Minnesota, de Minneapolis, han sido realmente un detonante importante. Y sobre todo la resistencia de la gente de Minneapolis. O sea, como dijo el gobernador de Minnesota, que todos los americanos debemos agradecer su resistencia, su capacidad de ayudar a sus próximos. Y Trump tuvo que replegar y retirar las tropas, o sea, el ICE. ICE, que es su cosa paramilitar, ¿no? Entonces yo estoy, evidentemente, Trump no cambia y va a continuar intentando por todo porque lo que le interesa es mandar. Él no es un tío ideológico, es un racista, pero no es un tío súper ideológico. Lo que él quiere es mandar, y sobre todo mandar sobre los élites demócratas. Por eso solamente manda tropas a las ciudades demócratas para mostrar quién es el jefe aquí.
Doncs això és el que li volia dir, que entre les coses que havien canviat, ja ha dit vostè que no ho veu tan malament als Estats Units, hi havia, tenim Rodrigo Duterte ara afrontant aquest judici, però en canvi hi ha, per exemple, dos presidents o líders de països que tenen ordres també de la Cort Penal Internacional per ser detinguts, i veiem a Vladimir Putin com Donald Trump segueix negociant amb ell d'una manera diferent que amb Volodymyr Zelensky, o, per exemple, l'altre és amb Benjamin Netanyahu, que són dos líders a qui els Estats Units donen molt suport. Per entendre com funciona tot això d'intentar atrapar dictadors, tornem a recomanar el llibre de Reed Brody, que avui hem tingut la sort de tornar a tenir aquí, i crec que l'haurem de convidar de tant en tant. Serà una
mena de con mucho gusto, con mucho gusto.
Moltíssimes gràcies i per haver passat per aquí, i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Jo, directora.
Tu, director.
Ella, directora.
Ell, director.
Nosaltres, directores.
Vosaltres, directors.
Elles, directores.
Liderar no té gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És el govern de tots, el govern que signa un cordó sanitari contra 120.000 catalans.
L'extrema dreta té veu al Parlament. Què és tolerable i què no a la cambra catalana? En un moment clau per la institució, aquest divendres el president del Parlament, Josep Rull, al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Som bon bany.
Les notícies.
Som bye bye day.
Sota la llum de la lluna.
We'll walk by night.
Amb Manel Elias.
We'll fly by day.
I Agnès Marquès.
Moonlighting spring.
Catalunya Ràdio.
Esperar els divendres té un al·licient molt important, i és que la nit abans, la del dijous, aquesta, aquest moment, és quan ens visita l'Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit.
Sessió golfa, que comencem, com sempre, destacant una perla del que arriba aquest cap de setmana a la cartellera. Què ens enviaries a veure?
Us enviaré a veure la perla, però a més també el motiu pel qual fem aquesta secció avui.
O sigui,
està
que
totalment lligat per l'actualitat i per l'estrena d'una pel·lícula que es titula Orwell 2+2=5.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
Ara estem sentint George Orwell. Recordareu que era l'autor de Homenatge a Catalunya, evidentment, de Rebel·lió a la granja o Animal Farm, i també 1984, mare de totes les distòpies de la història de les distòpies mundials.
Sí, ara mira, conforme anaves dient títols, tots em semblaven molt important, però és evident que 1984 deu ser un dels llibres que més ha influït.
I totes les versions cinematogràfiques que se'n deriven, perquè si hem de parlar de cinema distòpic, i ens fixem en Minority Report, La Guerra dels Mons, La Conversació del Coppola, el Fahrenheit 451, B de Vendetta, Brasil, La Taronja Mecànica, Un Món Feliç, tot té un origen, que és aquest home, George Orwell, que va morir el 1950 de tuberculosi, tenia 44 anys, i que va ser un lluitador contra els totalitarismes de tota mena, els de l'oest i els de l'est, per entendre'ns, i que a més era un visionari absolut. Per què Orwell 2+2=5? Perquè Orwell va demostrar la teoria de que si et repeteixen 24.000 vegades i t'obliguen a dir que 2+2=5, acabes creient-ho, acceptant-ho i, a més, expandint-ho. Per tant, el poder de matxacar-te fins transformar-te en un conillet d'índies, com amb el personatge de la taronja mecànica, amb les gotes, els ulls i tot plegat. En fi, quin home! Fixeu-vos el que va dir a la darrera entrevista que va donar a la BBC al llit de casa seva pocs dies abans de morir.
L'instint sexual serà erradicat. Abolirem l'orgasme. No hi haurà lleialtat, només lleialtat al partit. Però sempre existirà la intoxicació de poder. Sempre, a cada moment, hi haurà l'emoció de la victòria, la sensació de trepitjar a un enemic que està indefens. Si vols una imatge del futur, imagina una bota aixafant un rostre humà per sempre. La lliçó que es desprèn d'aquesta perillosa situació de malson és simple. No deixis que això passi. Això depèn de tu.
Ho va dir George Orwell.
Déu-n'hi-do,
eh? Va ser la persona que va fer prediccions, com per exemple la policia contra el pensament lliure en un moment donat, la mort de la veritat objectiva, tema absolutament vital per entendre el món en el que vivim avui dia, no? Les falsedats fabricades i instal·lades ja en la creença comuna dels mortals, no? I el concepte peace in war per justificar les dictadures, els lideratges de tota mena. Un autèntic crit, en realitat, a l'aixecament popular. I això és el que més por encara fa de tot el que va avançar George Orwell. La veritat és que podria haver triat aquelles pel·lícules que us he expressat abans, us he explicat abans, l'origen de totes, Fritz Lang, i abans ja ho havia anticipat en la mítica i absolutament fabulosa Metrópolis. Allà ja hi havia la llavor, perquè també George Orwell té els seus orígens en algun lloc. Però jo us porto tres pel·lícules que crec que són de visionat necessari, que expliquen molt bé això de que el cinema ja ho havia dit també, o ho acabava també de comprar.
Sí, la primera, aquí sabeu que tenim la teoria que diem que el cinema ja ens ho ha explicat tot, i per això encarem així aquesta secció amb l'Àlex Gorina, que recomanem des del principi seguir a l'antiga, amb paper i bolígraf. Som-hi, va, les tres.
Apunteu-vos la primera pel·lícula. A França es deia Alphaville, a casa nostra, Lemmy contra Alphaville.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été condamnés. Il y a que des âmes. En général, il y a toujours 50 hommes exécutés à mort contre une seule femme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi de façon illogique.
Tiens, je le connais. Quand sa femme est morte, il s'était mis à pleurer.
C'est pour ça qu'il est condamné?
Évidemment.
Are you such a dreamer?
Amb tots els ingredients característics de la Nouvelle Vague pura, director Jean-Luc Godard, abans d'endinsar-se en l'època maoïsta on ja no signava les seves pel·lícules. Ella era Anna Karina, la fotografia de Raoul Coutard, Jean-Pierre Léaud també apareixia al film. Què és Alphaville? La ciutat futurista dominada per un dictador, evidentment, i un robot. Un robot que es diu Alpha 60, una computadora que, per cert, Godard, com que no tenia diners per fer la pel·lícula, va agafar un aparell d'aire condicionat i el va posar i es va convertir en el robot de la pel·lícula i la gent s'ho va passar estupendament,
si
no?
Si t'ho expliquen bé, tot serveix.
El que fa aquest robot és sotmetre't a base de controlar absolutament el teu pensament, no? I, a més, prohibint. Hi ha paraules que han de desaparèixer del diccionari. Lorar, estimar, per què? Amb interrogants, eh? I tot això està contingut en una pel·lícula de cinema noir pur, amb Eddie Constantine com a protagonista, però que acaba convertint-se no només en una pel·lícula futurista, sinó amb la versemblança absoluta d'un futur que veus com a present. Fins i tot, mirant la pel·lícula avui dia, és encara futurista i encara és més present que mai. I, per tant, és una obra mestra més de Godard que va ser, a més d'un gran cineasta, també una persona que va saber anticipar-se al cinema i al pensament crític de la seva època. Us passo una segona.
Sí, aquesta ja l'hem apuntat i la mirarem, la revisarem i tant.
La segona potser no l'heu vista, tot i que l'ha dirigit George Lucas. De fet, va ser la seva primera pel·lícula, THX-1138. If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. Performance perfect is perfect performance. I'm in love with you, I know. Els Oingo Boingo ens posen la música, també aquests són uns anticipadors. Va ser la primera pel·lícula llarga, tot i que venia d'un curt que havia fet abans, que es deia Electronic Labyrinth THX-1138 4EB. Encara era més llarg i més complicat.
Va escurçar una miqueta el títol,
va escurçar una miqueta.
Però va debutar bé o què?
Va debutar molt bé, s'ho va pagar ell, com acostuma a fer sempre, però ha ajudat per una Warner Bros., que va veure clar que era la pel·lícula fundacional de la generació dels anys 70. I que George Lucas després faria moltes aventures galàctiques, ho sabem, però aquí va parlar del futur, diguem, existencialista, amb totes les lletres. Un futur en el que els noms han desaparegut, hem estat substituïts per números, que és una cosa fonamental si vols tenir a la gent, diguem, posada, classificada en un ordre exhaustiu, anul·lació sexual, policia de robocops, els primers robocops del cinema apareixen en aquesta pel·lícula, sacrificar-se pel país, vivint en soterranis i no tenir cap mena de contacte amb la natura, obligació d'anar al confessionari de tant en tant i dir els pecats, no? Evidentment, inhibidors sexuals a base de consum de drogues que el mateix govern es regala directament, i economia perfectament definida. Cal fabricar i cal consumir. Com cal consumir, cal fabricar i cal consumir. Com cal consumir, cal fabricar i cal consumir. És la roda perfecta, sí, sí, en la que ens trobem també nosaltres avui dia. L'única religió, l'Estat, que té el poder i l'amor, és immoral. I, per tant, ja tenim el drama romàntic de la pel·lícula condemnat definitivament. Homenatge a Robert Duvall, que a més va ser un dels seus primers films, i aquí ara recordem amb emoció, sí, perquè va estar molt bé en el film.
Acabo de veure la de Tender Mercies, la, sí, que li van donar l'Òscar.
Gràcies i favores, es deia al nostre país.
Gràcies i favores. Una història bonica.
I passem a l'última, que de fet, aquesta sí que no és anticipatòria, però també explica moltes coses del que ha estat el passat immediat, que en certa manera voldrien que tornés a repetir-se. Es deia La vida de los otros.
¿Por qué le mantiene despierto tantas horas? Me refiero a que es inhumano.
Un prisionero inocente se enfadará cada vez más según vayan pasando las horas, debido a la injusticia que padece. Se enfurecerá y gritará. Un prisionero culpable con las horas se irá calmando o llorará. Sabe que está ahí por un motivo. Si quieren averiguar si alguien es culpable, el método infalible es un interrogatorio continuo hasta dejarle agotado.
A un amigo del colegio, Max Kishner.
Recordareu aquella pel·lícula de Florian Heckel von Donnersmarck del 2006, que va guanyar l'Oscar de millor pel·lícula de parla no anglesa. Aquella pel·lícula ambientada a l'Alemanya, al Berlín dels anys 80, l'Stasi encara en el poder, basada en fets reals, a més fent servir tots els utensilis que tenia l'Stasi per espiar la gent, micros amagats, tot plat com la conversació de Coppola, però amb un autèntic maniàtic de la seva feina que vol fer tot escrupulosament com s'ha de fer per servir a la persona que t'ha donat la feina, que és el govern. L'únic error de la seva vida és no imaginar que la seguretat d'un país implica que els espies siguin sempre els primers espiats. I qui espia els espies? Els espies que són espiats pels espies, que són espiats pels espies, que són espiats pels espies. Qui pot estar segur...
La paranoia.
...de que en qualsevol moment de la nostra vida no estem sent espiats? A través, sobretot, de què? Del telèfon. És evident. Sabent on som, escolten el que diem i ens envien la publicitat immediatament després
i ara dient,
a veure amb el que heu comentat.
I ara dient, fins i tot, i estic d'acord, sí.
Sí, estic d'acord.
Espien perquè vull
yes,
veure aquesta web.
Yes, I do. Yes, I want. Yes, no siguis burro. Tu tens el poder. Visca la revolució. Bona nit, amigues i amics.
Bona nit.
Per cert, Àlex de la Taronja Mecànica, et vas vendre per una mica de Beethoven?
Quina banda sonora, eh? La Taronja Mecànica, i són tots, Rossini, aquest, en fi...
Cantando bajo la lluvia.
Sí, exacte, sí, sí. Exacte. Bé, torna dijous. Ara fes el que vulguis, a partir d'ara el que vulguis, però dijous aquí.
Però per tot això ha estat molt bé, però sobretot, 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 no us deixeu escapar, Orwell, 2+2=5.
Apuntadíssima.
Minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència i tenim el Raül Caballol a l'altra línia, a l'altra part de la línia. Com estàs, Raül? Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Tens les portades ja de l'Ara i el Periódico?
Sí, ja les tenim.
Doncs vinga, comencem per l'Ara.
Doncs el diari Ara, l'obertura la dediquen al tema dels comptes públics, diuen el dèficit fiscal es manté per sobre dels 21.000 milions. Foto principal, diputats de Junts ahir al Congrés, que van fent caure el paquet de mesures, però van presentar la seva alternativa als desnonaments, i diuen del bo social al cotxe elèctric, què cau amb l'escut social. També destaquen el 23F com van acabar indultats els implicats, i Estats Units Iran, Viena, pròxima cita per evitar la guerra. I el Periódico, l'edició en català, també com l'Ara, l'obertura és pels comptes del 2026, diuen el govern dedicarà 4.000 milions a la mobilitat. Foto de principal, inici de campanya a Castella i Lleó, apareixen els candidats de PP a la redacció, Fondo Fernández Mañueco i el candidat socialista, Pedro Sánchez. I diuen campanya hostil entre el PP i Vox. També destaquen el tema dels papers del 23F, que diuen els papers del 23F reobren el debat sobre el retorn de Joan Carles I. I un parell de notícies més que comenten és que el 18% dels candidats en les oposicions tenen més de 50 anys, i d'habitatge, que el preu de l'habitatge ja supera els nivells de la bombolla del 2007.
Déu-n'hi-do, sí, ho hem vist també al llarg del dia destacat. Doncs moltíssimes gràcies, Raül, que vagi molt bé la nit. Bona feina.
Gràcies, bona nit. Adéu.
I aquí a la redacció, a l'estudi, tenim més portades. Marc Güell.
Mira, hi podem afegir la Vanguardia. Avui, de fet, temes que es van repetint a totes les portades, eh? Obren dient que Junts suma el seu vot al PP i a Vox per tombar l'escut social del govern espanyol. També en portada que Feijó demana el retorn de Joan Carles I i la Casa Reial ho deixa en mans de l'emèrit. I també destaquen en portada que Cuba adverteix que es defensarà de tota agressió exterior. D'aquesta portada també un parell d'entrevistes, una a Francesc Fajula i John Hoffman, màxim responsable responsables del Mobile World Congress, que arrenca dilluns a Barcelona, destaquen que 20 anys a Barcelona no estava en els plans del Mobile. I també entrevisten el Premi Nobel de Literatura 2025, Laszlo Krasznahorkai. Diu, avui no esperem al Messies, sinó a un fals profeta que ens menteixi. Passem a El País. La foto destacada és per al rei Felip VI, un acte que tenia avui a Madrid, perquè obren dient que la casa del rei deixa en mans de Joan Carles I la decisió del seu retorn. I també en aquesta portada, al revés de PP, Vox i Junts, el govern espanyol per l'escut social, i que l'Iran negocia amb els Estats Units sota l'amenaça d'un atac. I acabem amb El Punt Avui, també en portada, el retorn del rei emèrit. El PP s'agafa el 23F per reclamar el regrés de Joan Carles I a l'estat espanyol.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Això, les portades dels diaris de demà. Però si ens fixem en l'antena de Catalunya Ràdio, Marta Prat, bona nit.
Doncs mira, parlarem dels pressupostos, del projecte de pressupostos que presenta demà el govern i que aprovarà. Vaja, tot i que no té el suport d'Esquerra Republicana, per tant, aquesta és una aprovació del projecte de llei, però després això s'ha de tramitar a la cambra. Això sí, han acordat amb Esquerra doncs, donar-se una mica més de marge, allargar els terminis per intentar doncs que arribi a bon port. I ara hem sabut, a través de l'Ara, si ens ho explicava el Raül, no?, que hi ha una xifra que donaran demà públicament, que és la de 21.092 milions, sí, que és la xifra de l'últim de les últimes balances fiscals que coneixem, que són les de l'exercici del 2022. Demà es publicarà això. Recordeu que aquest dèficit fiscal és la diferència que hi ha entre el que nosaltres com a país aportem a l'Estat i el que l'Estat ens retorna. Per tant, encara estem molt lluny d'aquest objectiu que tenim d'anar retallant això, perquè més o menys està aproximadament en la mateixa quantitat dels últims tres exercicis anteriors. Què més? Demà hi ha eleccions agràries. Hi ha 21.000 pagesos que estan cridats a votar, a triar els seus representants, i sembla que els que finalment no s'hi presenten són Revolta Pagesa, que han optat per doncs, quedar al marge, malgrat que han sigut una de les veus més reivindicatives dels últims mesos. Parlant de col·lectius i reivindicacions, demà també continuen les negociacions entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats reclamen doncs, millores salarials, però també millores en les condicions de treball. I també seguirem demà la informació que vagi sortint al voltant d'aquesta compareixença que ha de fer l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, pel cas Epstein, igual que ha fet avui la seva dona i exsecretària d'Estat, Hillary Clinton.
Doncs i tant, perquè n'estarem molt pendents també del que ens pugui explicar l'Oriol Serra des dels Estats Units. Gràcies, Marta. Marc, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
És l'hora màgica, 12 minuts per les 12, per la mitjanit, per acabar el dia, i ho farem molt ben acompanyats, Agnès.
Molt ben acompanyats. Mira, d'una companya que fa periodisme valent, ha escrit sobre dones valentes que es rebel·len contra el sistema que les oprimeix, ha vist de prop la cruesa de la guerra, també, i segurament és per això que sempre que pot, doncs, celebra, ens diuen, amb un brindis les coses petites de la vida. La nostra oient misteriosa d'avui, ja hem dit abans qui era, és la Txell Feixas, Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació, corresponsal d'aquesta casa a Beirut durant 5 anys i ara a la secció internacional de TV3. Txell, bona nit.
Bona nit, Manel i Agnès.
I ben tornada a casa una mica, oi?
És ben bé casa, això. No han passat moltes aquí, aquests estudis.
Sí. Escolta'm, tot i això, tot i que tu has treballat aquí molts, molts anys en aquesta casa, has après alguna cosa avui veient com fem el Catalunya Nit i escoltant els continguts?
M'ha agafat molta enyorança, perquè és veritat que la televisió té una potència en imatges brutal, però la màgia de la ràdio, aquest pilot vermell, doncs sí. I portant-ho cap a casa, doncs mira, m'ha sobtat, perquè sempre donem lliçons de feminisme, i arran del fons que ha denegat la Comissió Europea, m'ha sobtat la dada de l'Organització Mundial de la Salut, que a Europa es donen 500.000 avortaments insegurs i no som capaços, arran de les restriccions, d'intentar ajudar aquestes dones que es troben en aquestes situacions, perquè el Líban, recordo, quan hi vaig viure aquests gairebé 6 anys, allà avortar estava penalitzat en presó amb una multa molt important, i que feien les noies, doncs, una que vam conèixer, la Melissa, doncs hi havia clíniques que eren com mataderos de dones, que s'operava de la forma menys segura possible, i doncs hi havia dones també valentes que doncs feien recordo que aquesta noia concretament el que va fer és una performance, una exposició que no li van deixar mai programar, però ho va intentar de forma secreta, on eren els homes que parlaven del trauma que passaven les seves companyes quan intentaven avortar amb metges que bàsicament la xantatjaven dient si no em pagues més per l'anestèsia no te la poso i no podies anar a denúncia. I llavors, com que els homes només escolten els homes, la Melissa va descobrir que fent-los parlar a ells era una cosa que anava més enllà que si només s'encaixaven les dones, no?
Mira, dones valentes, és que quantes històries no deus haver recollit amb tants anys. N'hem vist un tas molt important a través d'aquest llibre Dones Valentes, que ara ha arribat al teatre. Jo no sé si havies... Ahir vam explicar l'estrena de Dones Valentes a l'Espai Lliure de Montjuïc, que ens va explicar la Marta Vives. Quines sensacions vas tenir? Tu hi eres, ahir.
Bé, una mica col·lapsada. Crec que encara m'ha sobrepassat això, però ho vaig viure, és veritat, crec que amb més emoció que nervis, perquè per un cop jo no feia res, només anava a aplaudir. I sí, és veritat que és una llavor del text el que han fet l'equip del lliure. És, hi ha unes dones valentes que van soles, molt més enllà del que jo he escrit, per tant, me'n sento partícip, però ja és un projecte de totes elles. I ho vaig veure amb aquella emoció de tenir la mare al costat i la gent que estimo al voltant i bé, com expectant de com ho rebrà, no? I també molt feliç que aquestes donasses, sobretot les del llibre, tinguin un altaveu com aquest, perquè les seves històries arribin d'una forma diferent i tan cuidada, perquè és un regal veure des d'on ho han fet l'equip de la Glòria Balanyà i tots els actors i actrius, que és això, les dones em van enamorar fa anys, però qui m'ha robat el cor ara és aquest equipàs, pel seu talent, però per la seva humanitat, no?
Això ha de ser molt emocionant. I la sensació de veure algú fent de tu, què? Perquè ens explicava ahir la Marta Vives que hi ha algú que fa de Txell Feixes.
Jo dic en broma que cada vegada que diuen Txell mor un gatet dins meu de no!
Quin ensurt, no?
Sí, és difícil de portar, i sobretot quan la presència de la Txell i al llibre va ser algo complicat que... L'editor, amb tot el carinyo, ara llibres em deia hi ha d'haver una mica més de Txell al llibre. Jo, no hi ha d'haver més Txell. I això també ho porten a escena, no? Però és una part de la reflexió que crec que va molt més enllà del que explica Dones Valentes, que és el relat. Qui té el relat? Qui ha d'explicar? Qui té el dret a explicar-ho i com? Com ens apropiem a vegades sense voler d'històries que no són les nostres? Per tant, per exemple, la dona al món àrab. La dona al món àrab, hi ha moltes dones al món àrab. El tema del vel, de l'islam, coses que, com que els actors i actrius tenen orígens al món àrab, doncs ells han reflexionat sobre els textos i es va molt més enllà del que aquestes dones explicaven, no? Per tant, veure'm a mi allà i veure, no faig spoiler, com evoluciona la presència de la Txell presentada per la Iria del Río, doncs és també una imatge de cap on va el debat quan l'hem plantejat, no?
T'enganxem entre dues estrenes, perquè tenim les Dones Valentes per una banda, estrenada ahir, però és que dilluns hi ha una altra estrena important, que a més afectarà també Catalunya Ràdio, perquè això tindrà tant format podcast com sèrie televisiva que es trobarà a la plataforma 3CAT, que és Dones en Lluita, que ja va anar molt bé la primera temporada, i tornes amb 5 capítols més. Què s'hi podrà veure i escoltar?
Sí, estem molt, molt feliços a l'equip que estem a MediaPro, amb 3CAT i l'Agència Catalana de Cooperació d'estrenar aquesta segona temporada i de fer-ho sobretot amb la Manal Tamimi. És una dona de la Cisjordània ocupada. Quan no estem mirant gaire més a Palestina, crec que està molt bé recordar un lloc que no és Gaza, però que ho han passat molt malament també i que no en parlem massa. I és una dona que fa, ho veureu, una lluitadora, però no violenta. I des del pacifisme i l'autodefensa, doncs, té una batalla molt dura en la seva vida diària, i com si no en tingués prou, amb el que passa, doncs, ajuda a tots els veïns del poble i de Cisjordània, no? I és una història que ens va enamorar, que vam anar a fer allà, i creiem que no hi havia millor capítol per estrenar aquesta segona temporada que passarà per altres països, però de moment encara no us faia spoiler.
Ah, d'acord, mira. Anava a dir, i d'on vens ara?
Perquè això doncs anirà un per setmana? Anirà apareixent un cada setmana o com anirà?
No, estrenem, perquè de fet estem en fase de producció. Sí que es pot dir que havíem estat a Colòmbia. No és cap secret, és un dels països, però estrenem el 8è amb el primer dels capítols i la resta venen al setembre, els 4 restants. Tornem a la tardor, però és per treure el cap, perquè just fa un any estrenàvem la primera temporada i volíem ser-hi presents i creiem que s'havia de parlar ara de Palestina perquè era molt necessari.
Això tindrà versió podcast, també ho dèiem ara per Catalunya Ràdio. Clar, és treballar un material en formats molt diferents. Per sí. tant, és tenir el cap realment ben bé posat en dos projectes que són diferents, perquè s'han de treballar diferents.
Però el podcast, jo sóc molt una dona de ràdio, sempre m'ho reivindico, és un regalàs, perquè totes aquelles coses, sensacions més personals van allà. Realment, en el capítol televisiu de 28 minuts, no és molt informatiu, evidentment no, és una altra cosa, però les reflexions més teves, coses que han passat, que no tens imatges a la televisió, si no hi ha imatges, no existeix allò que tu vols explicar i, per tant, no ho pots col·locar. A la ràdio et dona tant marge i la sort és que sempre anem en tots aquests viatges amb un sonidista. Llavors, quan el Sergi Cotillas rep el material amb l'Albert Murillo, fan màgia, no? I l'Oriol Andrés a la redacció, la Neus Riba, un equipàs, no?, amb aquesta casa, però clar, quan arriba tots els sons del lloc d'origen, és que allò creix, aquella història. Per tant, estem molt orgullosos del podcast, no podia faltar-hi, no?
Clar. Dones en lluita, per tant, primer capítol, no direm als altres de què van, però què ha de tenir una dona? Quin tipus de història ha de ser perquè diguis en aquesta n'hi farem un capítol?
Sí, el Dones en lluita es compleix sempre un principi que és... Podria ser qualsevol dona de nosaltres que en qualsevol lloc del món pateix una violació flagrant d'algun dels seus drets bàsics i entre rendir-se i lluitar, tria lluitar, però no només ho fa de forma individual, sinó que encoratja dones del seu voltant per liderar aquella causa, no? Per tant, el que fugim és de construir heroïnes anònimes, perquè no hi creiem en això, però és veritat que per empatitzar en 30 minuts necessites un nom i un cognom. Ara bé, cap d'elles, i això és molt bonic, volen liderar aquests capítols soles i la preocupació principal de totes elles és, val, jo protagonitzo això però de forma col·lectiva perquè jo sóc qui sóc gràcies a les meves antecessores, a les meves predecessores. Llavors, a través d'una persona, doncs, fem aquest arc, no? Des de que era una ciutadana normal, li van violar un dret i s'ha erigit com a lideressa d'un grup que són moltes més donasses arreu del món, no?
I aquestes dones tenen autopercepció de feminisme?
Moltes no, i ni s'ho plantegen. Yeah. És veritat, el no és un tema del que et parlin sovint, perquè moltes d'elles, com dic, fan un feminisme de supervivència. Mm. O sigui, no se'l plantegen. Per elles estan lluitant moltes pel dret només d'existir, de l'educació, d'avortar, de que no els hi arrasin a casa seva amb una hidroelèctrica o amb un projecte extractivista, perquè no els hi practiquin l'ablació... coses tan bàsiques o que no visquis sota una ocupació brutal, doncs que el feminisme saben que hi és, si en parles te'l treuen, però no en fan bandera perquè l'exerceixen cada dia, cada minut, amb coses que nosaltres ni ens plantegem, no? Mm.
Doncs dones valentes per una banda, dones en lluita per l'altra. Aquí tenim un ritual, i és que aquest moment és important per nosaltres. És l'última cançó que escoltarem avui. I ben maca que és. I és obra d'un islandès, es diu Asgeir, i aquesta cançó, Against the Current. I, Agnès, crec que li quedarà perfecta a la Txell per acomiadar-se.
Penso que sí. La Txell, ja ho hem explicat, és qui està al darrere d'aquest llibre que es diu Dones Valentes i que acaba d'arribar a l'Espai Lliure de Montjuïc en forma de representació teatral, i és també qui comanda i qui tira endavant aquest altre projecte que es diu Dones en Lluita, una segona temporada que s'estrenarà puntualment dilluns amb un capítol amb motiu i aprofitant l'aniversari de l'emissió de la primera temporada i coincidint amb el 8M i a partir del setembre més. Txell, gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres a aquesta estona de fer el Catalunya Nit, i aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Bé, doncs avui hem parlat de Gaza, però malauradament sembla que ens ho han de posar gairebé al davant i obligadament, perquè posem el focus mediàtic i social allà. Intermón Oxfam ho ha fet avui aquí a Barcelona amb un documental, anava a dir impactant, però el Guzmán ha dit que això es partirà el contenidor de la brossa, per tant no diré impactant, però m'ha fet reflexionar, no? Abans d'anar a dormir, potser hem de veure que aquest acord de no pau era una cortina de fum, compta amb no encegar-nos, amb no... que no hi hagi molta boira davant de la derrota que està suposant això, com deia el Cint mateix a la sala, contra la humanitat, no? Aquesta derrota humana que estem patint i ens l'estem autoinfligint. Però ha vingut l'advocat Brody, m'ha posat més optimista amb l'esperança en la resistència dels nord-americans, però d'esperança no es viu. I, per tant, crec que ens toca, sobretot, més que ser esperançats, actuar.